cada si ho intenta, especialment si són membres de l'exèrcit nord-americà.
Arribem així a les 4 i 4 minuts. Les notícies tornen quan marquen les 5.
Més informació a ib3notícies.com. Un any amb tu.
Heu de saber que els noms que més s'han posat als infants de les Balears durant la història són Joan, Joana o Maria.
Tentol, amb Margalida Mateu.
Per començar aquesta segona hora de programa, segona hora de Tentol, som aquí, tenim totes les lletres, tenim en Toni Cardell, el contralt tècnic, i si fins ara hem jugat amb la Sal i Menorca, ara mos toca saber què passa a les Balears i pel món. D'aquesta manera, convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
I des d'un moment per passar l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tentol que ha passat aquests dies, aquests primers dies de maig, ho comentàvem amb en Xisco Nadal.
Aquí tornem a ser.
Amb en Celestia Livent.
Som aquí.
I amb en Miquel Junc.
Bon dia.
Com esteu?
Bé.
Així m'agrada, doncs... Celestia ho ha dit.
Celestia està bé, Celestia està bé.
Sí, jo estic bé.
Xisco i jo som de dilluns, massa dilluns.
Exacte.
Ah, no, jo de dilluns sota.
No,
tu dius... El meu dilluns...
Tu dius perennament un dissabte. Sí, sí.
Però bé, feina.
Saturday vibes.
Dissabte hora baixa, com a de... Dissabte hora baixa de nevadinat de sofà, no?
Talment.
Talment. Està bé, que continuï així.
Exacte. Que el món no pare.
Exacte.
Va, comentarem allò que ha passat, sobretot una notícia que ens ha creat molt d'atenció que publicava la nostra companya periodista Ana Cana Don Blas al diari Última Hora i repassa els noms més comuns que han passat i que s'han posat durant les darreres dècades als infants nascuts aquí a les Balears.
Està bé que ho expliqui jo, que són Celestí. Però bé.
N'hi ha pocs.
Sí, sí, ben pocs. L'Institut Nacional...
Poquíssims.
Avui en dia, encara més.
No hi ha un petit Celestí?
No. Que jo conegui, no. Fem una crida.
Sí, per favor, si hi ha qualsevol part.
Si hi ha més celestins i sobretot joves, petits, menuts...
Ah, per un moment m'he presentat, m'he pensat que li demanava si n'hi havia un fi, sí, un petit celestí.
Ah, no.
I en Celestí, que jo sabia no, i dic ara flip.
No,
de que fos teu.
No
sabia si havíem d'obrir telèfons. 913-9900.
Però obrir telèfons, a veure si hi ha més celestins. Bé, l'Institut Nacional d'Estadística...
Que no cal que siguin família en celestí.
No,
de fet, és que m'interessaria saber això. Si n'hi ha més.
Si n'hi ha, sí.
Bé, l'Institut Nacional d'Estadística ha creat una nova eina que mostra quins són els noms més comuns per dècades. Aquest estudi permet veure com noms que s'han posat de moda han anat substituint en aquells noms tradicionals que se posaven abans. I el diari Última Hora ha publicat un article sobre aquest tema en el qual recopilen els noms que més s'han posat en els infants de les Illes Balears per dècades. I crida l'atenció que durant més de 5 dècades se repeteixen els mateixos noms. Si has nascut abans del 1980...
Atenció, gent que ha nascut abans de l'any 1980...
És a dir, jo. És molt probable que si ets homo siguis Antoni, Joan, Miquel, com Miquel Junc, però és posterior.
Som posterior.
Sí. De 80, sí. Josep o Jaume?
Jaume. És a dir, homos nascuts abans del 1980, podríeu ser Tonis, Joans, Miquels, Josets o Jaumes.
Eren els més pobres.
És molt comú.
O ho sou, mos podeu escriure també a Instagram, si teniu qualcun d'aquests noms.
I si ets dona, segurament ja ho sabeu, seràs Maria, Catalina, Margalida, Antònia o Francisca. S'explica en aquest article.
Vaja.
Però en aquest article de l'última hora diuen que a partir dels anys 80 començaren a aparèixer nous noms. Aquest canvi va ser causat sobretot per l'arribada del boom turístic i l'augment de residents peninsulars aquí a les illes. Així es varen començar a posar noms com David, Daniel, Cristina o Laura. Durant la dècada dels 90 es varen popularitzar noms com Alejandro, Marc, Marta o Marina. I ja amb el canvi de segle els noms tradicionals varen anar desapareguent de la llista dels més posats. Només resisteixen, atenció, els de Joan i Joana o Maries. Ara, a la dècada que som, els noms més posats en els nins d'aquí de les Illes Balears són Marc, Pau, Hugo, Leo i Lucas. I a les nines...
Si no, ara pensava que, per exemple, conec un infant que va a escola i té tres Leos. A la mateixa classe.
Tres amics Leos.
Tres nins que anomen Leo. Marc, Pau, Hugo, Leo i Lucas.
I Lucas.
Nines.
Sí, en el cas de nines, Martina, Júlia, Emma, Sofia i Lucía. O Lucía.
Lucía.
Lucía, seria.
En aquest cas. Martina, Júlia, Emma, Sofia i Lucía. Aquests són el nom de dones que ara mateix es posa més. Per tant, els que persisteixen, els que aguanten, els que sobreviuen, són Joan i Maria. Aquests. Seria el titular que m'has tret d'aquesta notícia ben curiosa dels noms que es posen, sobretot en els darrers anys, i aquesta tendència que ha anat canviant, òbviament, ja ho veiem.
S'agrada que no hi hagi nom de pel·lícules ni de sèries. Són encara una mica residuals, però és cert que aquí més que manco tothom podria tenir a sa gent un Marc, un Pau, un Leo, un Lucas, una Martina, una Júlia, un Emma, una Sofia i una Lucía o Lucía.
Clar, jo Lucas i Leo amb sa gent en el telèfon no entenc. No.
No
coneixes
cap.
Jo sí. No, perquè, sí.
Jo crec que tens tothom.
Sí? Tens Lucía, Sofía...
Entenc un de cada. Alejandro, Marc, Marta, Marina, David, Daniel, Cristina, Laura, sí. Tens de tot.
Tot.
Jo no.
Sí, és que té de tot.
Jo cap. D'aquests.
Home, cap. Qualcun deu
tenir. Ni un trip Pau.
No, és que de fet, la meva cosina, que és l'única que té fills de la meva família, li ha parlat Sion i Cosme, el seu fill. És a dir, que... Crec que
no
ens en desús ha posat. Sí. Ha seguit...
Una altra tradició d'un temps.
Sí, sí.
No sa tendència actual. Bé, això, cada família és un món.
Bé, si hi ha un pot ser seton... Bé, no ho sé, eh?
No ho sé.
Pot
ser
se torna a posar. En petita mesura, però... L'he tornat a sentir, Sion.
Sion? No ho sé.
Bé, no ho sé, ara he tirat una pedra, sí, no sé, no sé, no recientifica,
ni
perquè vols mai ho pensar que enviar-vos de nom.
No.
Com hi ha gent que ha fet.
M'agrada el meu nom, Miquel. Tu, Xisco, ho has pensat?
Bé, jo era Francisco.
Clar.
Me'l vaig passar a Francesc quan encara s'havia de fer una lluita, havies de dur papers i coses, no com ara, que és senzillíssim. Jo el vaig traduir, però canviar-lo no, però jo conec gent que s'ha canviat el nom, i a mi això és una cosa que m'acosta molt d'entendre, com un moment determinat...
Canviar radicalment.
Canviar radicalment.
És a dir, de nombre Toni a nombre...
Bernat,
exacte.
Sí, jo tenia una cosina de mo mare que feia el nom de sa padrina, que nomia Francisca, li deien Paquita, i se va canviar el nom perquè no li agradava gens i se va posar Helena.
Però com t'inspires, ben que un dia t'aixicaràs i diràs vull ser Toni, un altre dia, ai no, Toni, m'he cansat de Toni.
Que a vegades no donem importància que el nom fa la cosa, i identificar-te en son nom que t'han posat i que t'agradi. Per això jo a vegades penso que aquesta gent que peca d'original i comença amb aquests noms que potser no, és que no només no formin part de la nostra tradició, sinó que també en determinat poden passar de moda, allò t'acompanyarà tota sa vida. I jo no m'imagino, crec que ella se'l va canviar en els 27-30, tota sa vida t'han dit Paquita, imagina que després tothom, no Elena, no Elena.
T'escriuen un WhatsApp a la Paquita.
Ja estava tot el dia.
No, m'ha acompanyat a tota la vida, el meu nom. M'ha acompanyat i m'acompanya encara, el meu nom. I no és que fos original.
Sí que és original.
Bé, no és que fos original perquè faig el nom per predir.
Ah, d'acord.
I perquè és un nom antic que abans n'hi havia més. No és que fos un nom segurament molt estès, però no és un nom exòtic, és un nom antic.
Un poc exòtic,
clàssic.
Sí.
Clàssic, del cel.
Sí. Té sant, idò. Si té sant,
sí,
ja...
Sí, té sant.
Sí, 6 d'abril.
6
d'abril.
6 d'abril.
Dos homes clatos.
No te varen dir.
I no me'l vares avisar.
No te varen donar molt d'anys. Tampoc me'l va d'encimada ni res. No.
T'anava a dir.
6 d'abril.
No podies venir amb un pastisset.
Va ser dilluns de Pasco.
Que va ser dilluns de Pasco, això mateix.
Clar, va ser per això.
Exacte, va ser dilluns de Pasco.
Varen tenir festa, ja ho val. Per això no varen celebrar Sant Celestí. Sí. Bé, després d'aquesta repassada als noms que s'han posat durant les dècades aquí a les Balears, ara hem de canviar de tema perquè ahir es va celebrar la festa d'Estondre en el Llombars.
Et miro i no sé què ets. Potser un animal salvatge que t'estires al meu llit només per poder mostrar-te. Em miro i no sé què ets, no, un misteri que em reclama una vida en endavant, sí, una terra solitària. A les ombres de la nit un paisatge m'acompanya.
D'ençà fa 25 anys, cada primer diumenge de maig se celebra en els Llombards la festa d'Estondre, una jornada per posar en valor les feines tradicionals del camp mallorquí que recorda l'antic art d'esquilar les uves amb tisores. La festa va començar a les 9 del matí, ben prest, amb el passacarrers dels xeremiers, i a les 10 es va iniciar la tosa amb tisores a l'antiga. Durant la diada també es van fer mostres de jocs tradicionals, espectacles equestres i una paella popular.
Sí. Ja comences a esverar-te i ara em trobo que pregunto què haig de fer, si jo ja ho feia i et demano...
Que... Però això no és tot el que ha passat en els Llombards aquest cap de setmana. Aprofitant aquesta festa d'Estondre, també se va organitzar dissabte una nova edició dels Llombards, una nit de l'art i ruta de tapes que va combinar art, música en directe i gastronomia.
Ho
un poc de tot.
Sí, sí, sí. Tenen tot en el Llombards. Man, qui d'aquí no ha estat mai en el Llombards?
Jo no ho sé si he estat ara mateix. També t'ho dic.
Jo recordo haver anat de petit.
Sí,
petit.
Jo he estat. Ara fa estona que no he anat.
I saludarem en Miquel Cabré. Ell és el Balda Padani dels Llombards, que encara ha de tenir aquesta ressaca d'aquesta festa. Com anem, Miquel? Benvingut.
Bones tardes, com anem?
Molt bé, i tu?
Sí, encara, encara estic un poc, diguem, ressacós, com heu dit. És a dir, no m'he acabat la feina de les festes de Llombards, com avui de matí ja tocat anar a fer escola, o sigui, ja tocat anar a fer feina i estem ben ressacós.
Clar, perquè el Balda Padani no té dedicació exclusiva dels Llombards.
No. No, correcte, jo som mestre de professió i de munt encara la tenc així, que quatre mal de caps de la pedania, però que els fem amb molt de gust.
Clar que bé, sí.
Són quatre,
a més que Llombards és un poble preciós, encara que sigui petit, té molta tradició, com aquesta festa d'Estondre, que dèiem que du 25 anys, però ha arrelat molt fort, o no, Barla?
Sí, ha arrelat fort. És veritat que és una festa que, diguem, jo quan era petit no la fèiem, però sí que des de l'any 2001 s'ha anat fent i de cada vegada ja fa més força, i jo crec que aquesta gent jove pues ja la vol com una festa de tota la vida aquí en el poble, perquè realment ja que dic ara poden dir que és una festa ben arrelada en altres i molt, que mos identifica bastant.
T'he de dir, Miquel, que m'he equivocat perquè tinc un oient molt fidel que me diu, no és tondre, és tondre.
És tondre, sí, sí, acorda't. Jo el sentia i veig que m'ha sonat.
I de Miquel, ho he fet fatal. Per no? Si és d'un altre poble, però no, tondre. No tondre. Disculpa.
No, jo crec que si forma part d'un vocabulari no, totes aquestes paraules que igual ja no sentim tan sovint com se solien sentir altres, és normal que qualque errada de mala pronunciació se
sí,
faci.
Sí, tens raó, me sap greu. No, però tondre se subeix, sí, tondre.
Perquè se sent a la fira de la festa d'estondre, se sent tondre o la gent diu esquilar?
No, tondre.
Totalment tondre.
Beníssim.
Miquel, bé, jo una vegada hi vaig anar a tondre, mira que he anat, i cal dir malament. I una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, bé, primer que les ovelles són uns animals molt quiets i fantàstics i meravellosos.
Sí, s'ha de dir, però, també, que com que ja duim, com que tota aquesta festa, diguem, està dirigida pels pagesos de tota la vida, ells mateixos sap quin tipus ho han de dur perquè faci més bon tondre davant la gent.
D'acord.
És a dir, n'hi ha que són més mans.
Ser rebels no els aduen.
Exacte. N'hi ha són, més serres són races, i si no m'equivoc, jo no som pagès, però si no m'equivoc, la raça autòctona, la raça mallorquina, més bona per mostrar, per aquesta demostració de com se ton, és més bona de dur, més bona de manejar, més dòcil, i també són més petites i cari, diguem, fa més bon mostrar a la gent, és a dir, perquè és veritat que altres ovelles que no són, sí, que poc més híbrids, són més males de manejar, ja no se deixen, no estan tan tranquil·les quan estan jugant a terra. Sí, tot té la seva història. Però
sí, sí, exacte, els han de saber manejar. I llavors, que, clar, a vegades hi ha qualque paparra, qualque puça, que també, òbviament.
Cuts i tot, sí. Tot això que tenen els animals i sí, tot s'ha d'anar tant. Però sí que és veritat que les problemàtiques que tenen les ovelles a vegades són els cuts.
Sí, qualque cuc, qualque paparra, qualque puça, perquè, òbviament, han estat a fora vila, per això també antigament hi havia una feina molt important que era fer neta sa llana, perquè una vegada s'havien... s'havia fet la feina d'estondre, ja ho diré bé.
Sabitós, pot dir sabitós.
Sí, llavors s'havia fet tot això, no?
Correcte, sí, això és una de les coses que cari avui en dia ja són més males de veure, perquè sí que és veritat que antes la llana era un bé molt preuat, que tot se tenia les ovelles i se tenia esprofit en la llana, es pagava el sou del pastor només en la llana, el sou i més, i ja recordant que el patalà de les ovelles eren de llana i tot això, i ara avui en dia cari no, qualque cosa se'n fa, la llana que tornen, cari s'atura. I ja no se vol aquest procés de transformació de neteja de la llana i de transformació en un producte acabat. Ja avui en dia ja costa de veure això. I sí que és veritat que és un procés laboriós.
És un procés que duia molta feina. I també, quina és la tradició de llombards amb tot el sector de les ovelles? Perquè, clar, és veritat que hi ha aquella tradició que deien que les ovelles hi havia la romeria que feien cap a muntanya. No sé si encara ara hi ha tradició, se'n parla d'això, o les teniu sempre per terres del sud?
No, nosaltres realment no... Clar, tot aquest moviment de les ovelles, això ho fem, m'imagino, per anar a cercar bona pastura. Nosaltres aquí, com que les parts del mitjorn, a poca aigua gent de vi, és a dir, tenim la pastura que tenim i normalment sí que els tenim sempre per la terra dalt. És vera que jo tenc record de petit, que un temps ja era me'n record que era com a... Sí, molt, molt peculiar sentir el picarau de sorollers passant pel poble i és que costols em movia d'una tanca a una altra amb el cas, simplement amb el cas i caminant. I avui en dia ja això ja no sé molt, però simplement era passar la pastura d'una tanca a una altra tanca del poble. Però sí que és veritat que era una imatge peculiar, un carrer ben ocupat però vull dir, ja no sabeu. Però sí, grans tremolàncies d'aquestes, com fan altres zones del món i tot aquí a Mallorca, no
ho he vist. Idò, moltíssimes gràcies, Valda, per deixar descansar una miqueta per aquesta festa d'estondre que heu fet en el Llombards aquest cap de setmana, i també aquesta fira d'art, i perquè, clar, heu anat més enllà que...
Sí, ara fa un parell d'anys que m'he allargat un poquet, perquè antes era només el primer diumenge de maig, i vam com allargat un poquet, i amb l'excusa hem fet una petita mostra d'artistes locals, les característiques que són tots artistes d'una manera o una altra relat en el Llombards, i la veritat és que ha tingut bastant de bona acollida i que sigui així molt d'anys.
Que bé, era molt d'anys. Miquel Cabré, Valda Pedani de Llombards, gràcies.
Moltes gràcies.
Enhorabona. Moltes gràcies per conservar aquesta tradició, estondre de ses oves en els Llombards, que aquest de setmana s'ha fet aquesta festa, i també la ruta de l'art i es Llombard, de tapes i art pel poble, música i gastronomia. Dit això, acabam aquesta taula de redacció parlant del Correllengo Germanat, que aquest cap de setmana ha passat per les Illes Balears.
No hi ha impossible si estem junts tu i jo.
L'any 1995 es va encendre per primera vegada la Flama per defensar la llengua catalana, una iniciativa que va néixer a Mallorca i que enguany ha agermanat per primera vegada a tots els territoris de parla catalana. La Flama del Correllengo Germanat va començar el passat 9 d'abril a Prada, a la Catalunya Nord, i en un total de 17 etapes ha recorregut tot el territori, passant per Catalunya, el País Valencià, Eivissa, Formentera, Menorca i Mallorca. Una mobilització cultural que també es va convertir en festiva dissabte, amb el concert que es va organitzar a Felanitx en les actuacions dels menorquins Pel de Gall i els valencians La Gossa Sorda, que tornaven als escenaris després d'una dècada sense tocar.
Com prendrem marxa? Matar de fam, ja no és suficient el sistema. La butxaca, matar de calor i morir-se de set, i ara diuen que tots són culpables. Mentre es fa negoci de l'escalfament, cara dures, putrefactes, ja no ens queda una. Soliman, em passaria mil hores mirant-te mentre pugen els oceans. Redeu, quina basca, quina...
Després de la festa, i la Flama va anar del Cudi fins a la plaça d'Espanya de Ciutat, on es va llegir un manifest que recordava els inicis d'aquest Correllengo com un símbol de resistència i compromís a la llengua catalana. Ara la Flama és camí del G, on acaba el seu recorregut.
I nosaltres en volem parlar amb en Josep Boades, de Joves de Mallorca per la Llengua, perquè crec que en Josep ha fet quilòmetres aquest dia. Josep, com estàs? Benvingut.
Molt bé, molt bé. Bon dia, Margalida.
Estàs cansat, o no?
Sí, una mica, és una forma de dir-ho. Estava un poc cansat, però bé, seguim...
Però content.
Sí, molt content. Ha estat una
passada. Tu has seguit tota sa flama...
Sí, jo, bé, som el coordinador de Joves de Mallorca per la Llengua, i també dins del Correllengo he fet el paper del cap de comunicació, i vaig sortir amb la flama des de Prada el 9 d'abril, i he fet tot el camí, excepte Menorca, perquè era molt complicat per temes logístics. Per tant, sí, ho he fet tot, i ara encara queda demà anar a l'Alguer.
I tu també hi vas?
Sí, també hi vaig.
Llavors, quant de dies descansaràs?
Haurà de descansar un mes, jo crec.
Sí, haurem de descansar un mes.
Ja n'hi ha, no?
I també vàrem afegir un acte final a Brussel·les, dia 9 de maig, és a dir, aquesta setmana també, per reclamar l'oficialitat del català a Europa. O sigui, encara nosaltres mos queden dos dies.
I doncs, si has fet un bon recorregut, com dèiem. I com l'heu fet, Josep? Perquè hem vist gent corrent-sos en bicicleta, supos que qualque moment també heu agafat qualque transport mecànic.
I de transport mecànic, en principi, no n'he agafat cap. No. sé que a Tarragona un club de motociclistes amb unes motos així a Harley Davidson ben grosses, molt xules, també van agafar la flama, però sí, la flama ha recorregut uns 1.500 quilòmetres tota duita amb bici i corrent. De fet, a Mallorca ha estat, a les Illes Balears, diria, ha estat tot corrent, excepte un tram molt petit de Santa Maria, i hi ha hagut moltíssim de corredors tot el temps. Nosaltres, per exemple, ja som de la Pobla, i fer arribada a la Pobla va ser molt, molt xula, perquè plovia moltíssim, 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 i el corredengo seguia corrent, i la gent seguia corrent,
gent no,
i una
va
vegada vam entrar a la Pobla, molta, molta, molta gent s'hi va unir, encara que plogués molt.
I has dormit en la flama, Josep? Ho dic perquè, clar, al vespre qualcú de custodia. Allò no s'apaga mai, però qualcú ha de custodiar.
Sí, la guardam. No tenim ningú vigilant que la mira tot el temps, però sí, la guardam. I també, clar, aquests dies anaven dormint allò, i hem dormit molts dies dormint més bé, però a cases de voluntaris, etcètera, però també hem dormit a pavellons, en terra, o sigui que sí, és un bon tot, eh?
I tant, molt bé. Quin recorregut. Josep, ara tu hi va arribar a Palma, i ara tu on ets?
Sí, ara som a Barcelona, perquè demà de matí agafem vol cap a l'Alguer.
D'acord, és a dir, que sí que agafareu un avió per primera vegada.
Sí, exacte.
I com viatja la flama, l'avió?
Bé, la flama hi va en barca.
Ah, ok, no és que ara passava pena, dic, s'haurà hagut de demanar com una espècie de permís especial. Ja me veig en Josep passant el control aquest de metalls i dir-li, no, és de flama of the llengo. No se pot extingir en cap moment. Clar, seria com una mena de fantasia.
Sí, crec que a l'aeroport no els faria molta gràcia, però...
No, però això t'ho demanava, però clar, la flama va en barca, ja va bé, arribarà l'Alguer, després ja tots els representants, que l'haureu de passejar. I clar, també una festa de germanor, perquè déu-n'hi-do aconseguir mobilitzar a Josep tanta de gent i que tothom s'animi a un moment determinat a córrer un tros en la flama de la llengua.
Sí, és una passada, perquè el Correllengo és com una gran orquestra on tothom va tocant la seva partitura i aconseguim que la flama arribi de Prada a l'Alguer. I el que és molt important és veure milers de voluntaris que han participat per fer-ho possible, perquè, clar, per cada municipi que passàvem coneixíem a tots els responsables, els voluntaris que havien fet possible el Correllengo en el seu poble, perquè el Correllengo ha tingut a més de 80 aturades. Cada aturada és un acte que du feina, que hi ha pobles que fan molta, molta feina i que dura tot el dia. I a més, també hi ha pobles que no hem aturat, però que així tot el poble s'hi ha implicat i ha corregut en la flama, i és veritablement una passada.
I una feinada d'organització, sí, com de Josep, de coordinar tot això, de que hi ha un tram que digui, no, jo només vaig fins a la fita de Sant Joan, llavors ja m'aturo, que venguin els de l'altre poble a cercar-la.
Sí, ha estat un repte logístic molt, molt, molt gran. I bé, el Correllengo, hi ha voluntaris que hi fan feina des de fa 2 anys. Ah, wow. Per tant, i tot, vull dir, el Correllengo també, la cosa especial que té és que s'ha fet tot amb voluntaris. No hi ha hagut darrere cap treballador. Tot fet
tot
des de...
els
joves i el voluntariat.
Josep, tu fas feina ara o estudies?
Jo estudio i faig periodisme a la Pompeu, a Barcelona.
I t'han donat lliures professors, els has explicat? Diu, no, és que ara aquest dia no hi seré.
Sí, m'han donat un pot de flexibilitat per entregar els treballs i això, sí, sí.
Hi ha qualque tipus d'incident durant tot aquest recorregut de la flama de la llengua?
Incident greu...
Qualcú que hagi caigut, no sé.
Sí, qualcú caigut, sí.
No, ho dic perquè jo, el primer any que vaig participar, crec que era el 98, si no vaig errar, perquè era el primer de carrera, 98 o 99, jo vaig caure, i és un disgust. Jo només passava pena que no...
En
sa flama.
Sort que no hi havia mòbils,
A ses avingudes. Un trosset, just davant el que era la Casa Catalana, que estava allà, que feia cantonada, me va tocar córrer, 4 metres. Sí, No me demanis perquè vaig acabar en terra, en sa flama, tothom que mirava jo, per favor, que el català no mori no per culpa meva. Jo, un disgust que no podia. I no he tornat mai, ho he anat a mirar i tal, però lo de tornar a córrer no m'he tornat a atrevir mai, perquè dic, quan torni a caure...
Se propera o molt apuntant junts, xisco.
Idò, ara farem estrany de sa pobla i així mostrarem amb en Josep.
Exacte. I així jo me pego a prop, també.
Molt bé, molt bé. És important, aquest tram. Idò, ara que heu dit això, recordo que va caure un lot a cap de pera, no se va fer mal, va treballar un...
Vaja.
Ja està. Se va aixecar tot d'una i diu, això no ho tregueu, això no ho tregueu.
Menys si era en Guisca Fre.
No, era en Guisca Fre, però se'l van enganxar per un vídeo, també, i va córrer.
No, i fins sí, i tot sí. Hi vaig trobar un nins que diu, ai, no l'han pogut agafar, perquè hi havia tanta gent que no l'han pogut agafar amb ses mans. Clar, també després, en els llocs on se concentra més gent, tothom la val d'un tros.
La val tenir un poc, sí.
Sí, en aquest lloc que se concentra tanta gent és complicat i tothom la va agafar intentant que l'agafi tothom, sí.
És que hi ha Jocs Olímpics, la flama dels Jocs Olímpics i la flama de la llengua. Són les dues úniques flames que realment interessen al món.
Josep, moltes gràcies. A descansar un poc, que ja mos contaràs com acaba tot plegat. Una ferrada i una hora bona.
Gràcies,
Josep Boades, de Joves de Mallorca per la Llengua i coordinador de comunicació d'aquest Correllengo. Ara en feim un tèntol i tot d'una connectam amb en Nadal Suau.
Quin és el teu moment de tèntol?
Per mi un moment tèntol és en acabar la feina, mirar una sèrie o escoltar un podcast, perquè és un moment en què realment me puc relaxar.
IB3 Ràdio és diversitat.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Demanau mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons.
Mon pare.
Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el Coni.
En el meu pare.
La senyora Pedina. Dadicul desbonim.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. La figura de la mare en la llengua i els refranys. L'endemà del Dia de la Mare, que se celebra el primer diumenge de maig, és un bon moment per aturar-nos a mirar com la llengua catalana reflecteix aquesta figura tan central en la vida i en la cultura popular. Sabíeu que la paraula mare és una de les més riques del català? No només designa la dona o femella que ha engendrat un o més fills, especialment respecte d'aquests, sinó que també té una gran varietat de significats i usos que la fan especialment expressiva. Hi trobam usos familiars com mare de llet, que és la dida, o mare política, que és la sogra, però també usos religiosos i honorífics, com quan es parla de la mare abadessa, la mare priora o la mare superiora. A més, en sentit figurat, la mare apareix com a creadora i origen d'alguna cosa. Gràcia, mare de les arts. O bé com a causa o font d'un fenomen. L'experiència és mare de la ciència. També pot designar elements principals o fundacionals, com en expressions del tipus casa mare o branca mare. Fins i tot la natura hi és present, les mares del vi o del cafè, o la mare, com el terreny per on discorren habitualment les aigües d'un riu. No és estrany, però, que quan els torrents i rius es desborden, es digui que surten de mare, o que algú, en perdre el control, surt de mare. Però la paraula mare també és emoció i llenguatge viu. És molt present en expressions exclamatives. Mare de Déu Senyor! Ai, mare! O mare meva! Que pot expressar sorpresa, admiració o indignació. Mare meva, quin panorama! O mare meva, quina calor! I, sobretot, la mare és centre de la cultura popular i dels refranys. Sovint simbolitza protecció, afecte i consol. Qui té mare, té consol. També apareix vinculada a la criança i als valors familiars. El fill que s'assembla al pare honra la mare. O en dites que reforcen la importància de la cura. De vegades, amb la saviesa popular, també es posa en relleu el paper de la criança amb expressions com la mare que no cria no és mare, sinó tia, que reflecteixen la centralitat històrica de la funció materna. En definitiva, la llengua catalana mostra la mare com molt més que una figura familiar. És origen i protecció, és natura i cultura, és paraula viva i també emoció. I els refranys ens ho recorden constantment, amb la força de la tradició oral. I terme explicat, terme acabat.
El Lectobro amb Nadal Suau.
Ai, el nostre Lectobro avui, que no ha pogut venir. Com estàs, Nadal Suau?
Oh. Molt bé, com esteu vosaltres?
Molt bé, t'enyoràvem un poquet ja, però fia.
Ah, jo vosaltres també, però en fi, tenia una operació secreta que havia de complir en el cor de l'illa.
Molt bé. No, si tot està bé, nosaltres ja estem tranquils.
Sí.
Però on passen les lectures aquesta setmana, Nadal?
Ja, mira, avui vull conversar sobre un llibre que m'ha encantat, però no just sobre el llibre, sinó també m'agradaria que ens féssim una pregunta entre tots, que és per què un tema molt rellevant a la vida de molta gent contemporània és, en canvi, molt poc tractat a la literatura i a la narrativa contemporània. Estic parlant de la condició de madrastra, o sobretot padrastra. Dic sobretot perquè encara madrastres en pots trobar a la narrativa i en els llibres.
Sí, tot i que en connotacions una mica descriptives.
Clar, no, bé, històricament supernegatives, per descomptat. Això, vaja, no cal ni dir-ho, no? De forma més recent, pot ser que la cosa ha anat corregint-se. Així tot, no te pensis que hi hagi... Si te poses a fer una mica de recerca, no te pensis que hi hagi molt de llibres d'autores que s'acostin en aquesta qüestió.
I és curiós, sí, perquè és veritat que cada vegada més persones se troben en aquesta situació.
Clar, és una cosa absolutament contemporània i en un entorn en què les famílies sovint s'han de refer perquè les parelles... evidentment hi ha de tot, però molt sovint no duren tota la vida, però els fills són allà i allà segueixen, no? I la gent refà les seves vides i torna a tenir unes altres parelles. Llavors és molt fàcil que ens hi trobem en aquesta circumstància, no? I els escriptors, home, i escriptores, probablement també, no? Uh-huh. En canvi, és curiós, ja dic, que tot això ve perquè, a banda que a mi personalment i en els darrers anys el més important... Clar, el més important que m'ha passat a mi és precisament trobar-me convisquent amb una adolescent que no du la meva sang, però en sé que he establert un vincle i de qui me sent, no sé, responsable i a qui estim, no? Llavors, clar, això me va dur a acostar-me al nou llibre d'un autor que m'agrada molt, Valentín Roma, amb molt d'interès. Perquè el nou llibre de Valentín Roma se titula Los Trillizos i bé, el llibre és moltes coses, no vull dir que sigui només això, però és evident que en el centre d'aquest llibre hi ha un narrador i un protagonista que se troba de sota visquent entre germans bessons que no són seus,
wow,
però que d'alguna manera s'hi ha de fer, no?
Clar, aquesta història també... Bé, explica-la, perquè he llegit la sinopsi del llibre i realment és un autor apassionant, amb una història apassionant, i també aquesta experiència personal és prou curiosa.
Sí, anem a veure. Ell, si vols, començant per Valentín, perquè és un autor, diguem-ne, prestigiós, publica en castellà a l'editorial Perifèrica, però potser no és superconegut pel gran públic. Quan és un autor interessantíssim i un personatge molt interessant també, perquè Roma va néixer l'any 70 a Ripollet, fins aquí no hi ha res de particular, no, en néixer el 70 Ripollet, però la qüestió és que per algú que ha acabat sent un intel·lectual com ell, la circumstància curiosa és que quan era adolescent resulta que era un excepcional jugador de futbol, de tal manera que el va arribar a fitxar l'Atlètic de Madrid, i amb, ho dic de memòria, però diguem, en 13 anys, va marxar i tot solet de Ripollet a Madrid per entrar a l'estructura d'aquest club, que com sabeu és un club de primera divisió i un dels tres grans d'Espanya. A més, ell... Jo he conegut en Valentín Roma en persona i compta amb molta gràcia com el va fitxar Jesús Gil a una cara a cara, no?, a una reunió en el seu despatx, i que Roma flipava, no?, veient... No, bé, Roma ja tenia 13 anys, però ja era una persona interessada en el món de l'art i tal, i va veure penjada l'obra en aquell despatx d'algun artista que li interessava, però davant tenia aquell gorinot que era en Jesús Gil pegant crits i tal. No? Bueno, el cas és que...
va ser jugador de futbol, sí, sí, professional, sí, 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 va jugar a l'Atlètic de Madrid, sí, fins que un, sí, dia, sí, diu...
I anava camí de ser... En fi, un saló... Ell era de la generació... No m'ho vull... En fi, era... Coneixia Xavi Hernández per la selecció nacional juvenil, Iniesta... Era d'aquella generació i estava un poc destinat a ser un jugador important del seu club i probablement de la selecció nacional espanyola, però ho va deixar anar. Aquest és el somni habitual de moltíssim de joves i de pares i mares de joves, no? Doncs ell ho va deixar. Tot d'una que acabava replegat una mica de calaix, ho va deixar perquè aquell món no li interessava gaire i ell volia estudiar. De fet, efectivament, va estudiar filosofia a Anglaterra i amb els anys va esdevenir, en primer lloc, un gestor cultural molt important, perquè si coneixeu, qui conegui el teixit cultural de Barcelona, coneixerà la Virreina, el centre d'imatge, sí, una sala expositiva i d'investigació que fa coses interessantíssimes. Doncs Valentín Roma n'és el director des del 2016. Ja fa 10 anys ara que està al capdavant d'aquest centre.
Quin canvi! I després...
Sí, no? Brutal, sí. I després ha escrit 6 llibres, aquest és el 6è, és un novel·lista superinteressant. De fet, si us fa gràcia aquesta història, el 2019 va publicar El retrato del futbolista adolescente, que és, evidentment, una autoficció sobre ell mateix i sobre com vivia aquells espais de jugar amb altres companys en un món que no és el futbol entre amics, no? És una cosa molt més descarnada, agressiva, on hi ha molta ambició, etc. Bé, el cas és que ja ha anat forjant una literatura molt, molt interessant que acostuma a tornar sempre un poc en els mateixos temes. Hi ha una qüestió que li preocupa molt a ell, que és la qüestió de la classe social. Ell ve d'uns orígens proletaris, diguem-ne, i, evidentment, ha anat a parar a un altre entorn, no?, tant econòmic com cultural. Llavors, això és allò que sovint s'anomena el desclassament, no? Pertany a venir d'un entorn, però acabar a un altre de molt diferent i haver de gestionar les teves lleialtats, no? Qui ets tu? Ets aquell lloc que jugava a un barri de gent treballadora o ets aquest modern que sap coses de matèries molt complicades i que xerra amb directors de cinema importants, però ell li dona moltes voltes en això.
Això, Noelia Ramírez, aquesta periodista del País, també en parla. De fet, ara ha fet un llibre d'aquest desquadernat d'anagrama que parla d'aquest tema.
Exacte, que com se titula el llibre de Noelia? Ara no recordo, però està molt bé el discurs. Ella és molt interessant, sí. Bé, si ens surt ho direm, si no... Només ha de cercar Noelia Ramírez, sí. Llavors, ell és un dels seus temes, junt amb també un poc una mica quin és el paper que ha de tenir un home blanc en aquest context de la modernitat,
o
la masculinitat.
Nadie me esperaba aquí, per tant.
Nadie me esperaba aquí, exacte. Jo crec que és una cosa que en Valentín podria dir perfectament, no? Sí. Perquè no crec que ningú esperés que un senyor que el fitxa Jesús Gil acabi sent, no?, un novel·lista de culte. Mm. Bé, i dintre d'aquesta trajectòria, ell acaba de publicar Los Trillizos, com deia, que és un llibre... Jo, mira, avui m'ho demanava precisament la mare de la meva adolescent. M'ho demanava. I és autobiogràfic. No ho sé realment. És evident, perquè jo, per algun intercanvi que he tingut amb ell per xarxes, és evident que la qüestió de la paternitat, d'exercir la paternitat amb infants que no són teus, a ell li preocupa personalment. Vull dir, d'alguna manera, alguna ressonància personal de la seva biografia sí que hi ha. Ara, les circumstàncies concretes del protagonista, bueno, no sé si són les seves. El que explica Los Trillizos és que el narrador i protagonista és una persona que... bueno, és un home de Barcelona que treballa a un món d'oficinistes que el retrata amb moltíssima gràcia i amb molta mala bava. Mostra un món on tothom està lluitant per intentar fer el menor número de feina possible, però que en el mateix temps està tothom mort de por de perdre les pagues i la seguretat que dona tenir una feina, no? Això ho conta molt bé, però el gran eix vertebral de la novel·la és que... el protagonista coneix una dona, comença a tenir una relació afectiva amb ella, i aquesta dona, que és africana, té tres fills bessons. Llavors, esclar, ell és un home que mai ha volgut tenir família, que allò no li interessa gens, que de fet desconfia de la institució familiar, i de sobte se troba, la primera escena, mos el trobam, la primera escena de la novel·la, el trobam a un parc envoltat de mares, no?, amb els al·lots que li prenen el pèl, que li diuen que està calb, que tal, i no sap molt bé com comportar-se, i així transcorrerà tota la novel·la amb un senyor que no sap molt bé què ha de fer amb aquells tres al·lots, que són encantadors, divertidíssims, però que tenen una relació complicada amb ell, perquè, clar, diu coses molt curioses, no? Per exemple, hi ha un moment que queda molt clar que els al·lots li estan agafant estimació, però estimar-lo a ell, per aquests al·lots, representa pot ser una traïció al pare, no? Què feim amb aquest senyor? Com que li han de dir?
Ja.
Li han de dir el tio, li han de dir...
Sí, sí.
Bé,
el
nòvio
de ma mare.
El nòvio de ma mare. No saben molt bé què han de fer amb ell. Saben sí, sí. On col·locant aquell gerro que els han ficat a casa. I això dona peu a unes situacions que jo crec que hi hagi viscut... Bé, les meves circumstàncies són una mica diferents, perquè jo me l'he trobat adolescent... Bé, no és que sigui... Però pot tenir ressonàncies a la vida de qualsevol que s'hagi trobat amb això. Sobretot quan...
Sí.
Sí, sobretot quan, i jo no vull tampoc, diríem, destruir el possible factor d'estar esperant com acaba la cosa, però que passa amb els fills dels altres? Com que no hi ha un vincle sanguini, si la teva relació amb la mare o el pare termina...
Sí.
a vegades hi ha un perill que puguis perdre'ls també a ells, no? Jo crec que això, vaja, ja dic, crec que els hi ressonarà a moltíssims oients, i el llibre val realment la pena. No és només això, però també per a l'eix vertebral és aquest, no?
I de Los Trillizos, de Valentín Roma, publicat a Perifèrica.
A Perifèrica,
moltes gràcies, Nadal. I bona setmana. No tenim més temps.
Han de partir. Sí. Bueno. Però ja tornarem en aquest tema. Si surten més llibres, ja els voldria llegir.
Quan vulguis, és un tema que poden comentar amb la...
Molt bé.
Una ferrada
forta.
Idò,
escoltau, vos enyor molt.
Nosaltres també. Gràcies.
Adéu.
I de tres ràdios, humor.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xixut. Però nosaltres és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Fario que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se feia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Pèntol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Continuem i ara vos hem d'explicar que el fotògraf internacional Joan Fontcuberta, Premi Nacional de Fotografia, es posa per partida doble a Mallorca. Ho fa a la Fundació Toni Catany de Llummajor i al Casal Sallarit de Palma.
De Llummajor, que en diré? Quina cosa retrauré? De la seva ampla encontrada, massa que li tenc vessada la meva amor en paper. De Llummajor, que en diré?
Wunderkammer, el Solleric, convida un viatge a la màquina fotogràfica del temps de Fontcuberta, mentre que les dues altres exposicions que es poden veure a Can Toni Catany són, d'una banda, la Via Làctia, el seu testament artístic, que és una relectura transversal del seu fons documental per generar noves narratives i poètiques més enllà de la seva interpretació original, i sintetitza els seus 50 anys de carrera. I a l'altra mostra, Retratar arbres, ret homenatge tant a Tomàs Montserrat com a Catany mateix. És una mirada pausada i poètica ètica sobre el paisatge ferit dels camps llummajorers, i és fruit del taller que va impartir Fontcuberta a Llucmajor la tardor de l'any passat. Fins al 5 de juny, al Solleric, i fins a finals de setembre, al Centre Internacional de Fotografia Toni Catany es podran visitar aquestes expos, Margalida.
I nosaltres volem parlar amb el seu autor, Joan Fontcuberta. Com estàu? Benvingut.
Hola, molt bona tarda.
Moltes gràcies. Quina il·lusió tenir-lo tan present aquests dies, tant a Palma com a Llucmajor. Com ha estat aquestes mostres, totes aquestes exposicions?
Doncs tot va començar amb la iniciativa de la Fundació Toni Catany. Fa temps que parlàvem de fer una exposició, inclús vam proposar una data, però mentre començàvem els preparatius, des de Casal Solleric em van convidar a fer una altra mostra de més envergadura, i aleshores vam decidir ajuntar totes dues iniciatives.
I ara el tenim per partida doble, bé, o triple, perquè, esclar, però no hauríem de començar, Joana, diguem, volem veure aquestes exposicions, però quin punt de partida? Anant primer al Solleric o primer a Llucmajor?
L'exposició al Casal Solleric ve a ser una panoràmica a diferents treballs que he estat fent durant la meva carrera. El primer, per exemple, és de 1980, és a dir, fa més de 40 anys, no? I el darrer, doncs, és ben calent. I aleshores, això explica tot un itinerari, tota una sèrie de preocupacions, etc., que potser des d'una perspectiva pedagògica, és la millor manera d'entrar en el meu treball. I llavors, en el Centre Internacional de Fotografia, Toni Catany, el que faig és presentar dues sèries inèdites, dues sèries que estreno per primer cop aquí a Mallorca i que després aniran voltant per altres museus del món.
Mm-hmm. Doncs aquestes són les dues mostres. Quina relació teníeu amb Toni Catany? El vareu conèixer, Joan?
Sí, a mi m'agrada dir que vam estar junts a les trinxeres de la fotografia en un moment en què el nostre treball encara no era gens reconegut i que havíem de dur a terme quasi bé una actitud militant per convèncer a les institucions, per convèncer el sector especialitzat del món de l'art, de la cultura, de que la fotografia, tant com a expressió poètica com com a document, era també un element importantíssim a tenir en compte. No? Uh-huh. Aleshores, per tots dos érem de la mateixa generació, ens trobàvem, no vam arribar a ser grans amics, a intimar, però sí a fer moltes iniciatives junts, a viatjar, a fer projectes, etc.
Uh-huh. I ara vos retrobau, de qualque manera, a Llumajor, com també ho feis amb Antoni Montserrat, amb en Tomàs Montserrat, que és sa casa també veïnada. També el vau conèixer, en Tomàs?
No, què va. Sembla que el Tomàs va morir molt abans de que jo tingués cap mena d'interès per la fotografia. Va ser el Toni Catany qui va recuperar justament el seu arxiu. Però, en canvi, després, com a professor d'universitat i com a persona interessada en la història de la fotografia, la figura del Tomàs Montserrat m'ha interessat molt, no? I, de fet, aquest treball que presento, Retratar arbres, li ret, en certa manera, un petit homenatge.
Ell. Doncs tot això trobareu. Moltíssimes gràcies, Joan Fontcoberta, per atendre-nos aquests minuts a la ràdio pública de les Illes Balears. Una ferrada i moltes gràcies.
Moltes gràcies, a reveure.
Adéu, gràcies. Doncs totes aquestes mostres, aquesta galàxia Fontcoberta, el Casal Solleric i també a Llumajor, a la Fundació Toni Catany. Ara arriben els serveis informatius i nosaltres tornem tot d'una.